Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui en el nostre programa tindrem el senyor Jaume Pinyol, president de l'Associació Música Antiga de Girona, que ens presentarà el darrer disc que han editat. Està dedicat a la música dels convents gironins entre els segles XVII i XVIII. Benvinguts, comencem com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. Jesús fou batejat al riu Jordà per Joan Baptista. En el moment del baptisme, el cel s'obrí i una veu digué que aquell era el fill de Déu en qui aquest s'ha complegut. Aquesta teofania connecta amb l'adoració dels mags i amb les noces de Canà. I en cadascun d'aquests episodis se'ns mostra que l'infant nat a Betlem és quelcom més que un nounat. Darrere d'ell hi ha la mà de Déu. I avui el Jordà, el pare, el reconeix com a fill seu. Com abans ho havien fet uns mags, uns pastors, i Simeó i Anna al temple. El baptisme de Joan era un baptisme a l'expectativa, tot esperant l'arribada d'aquell, que havia de batejar amb l'aigua i amb l'esperit. Però Jesús, sens dubte, el baptisme no era necessari. Ell és el fill i, per tant, de la mateixa naturalesa que el pare. Per a nosaltres, en canvi, sí que el baptisme ens representa la incorporació a la fe, a l'Església, al grup de seguidors del Crist. Al llarg de l'any 2023 es va constatar un descens en el nombre de baptismes, especialment d'infants. Aquestes xifres ens mostren que vivim un canvi de paradigma i la pertinença a l'Església, la pràctica religiosa, ha deixat en gran part de ser un costum social o familiar, com era fins fa unes dècades, per esdevenir cada cop més una opció personal i lliure. Per això augmenten i de manera exponencial els baptismes d'adults, és a dir, d'aquells que prenen conscientment la decisió d'incorporar-se a l'Església de Crist i s'hi preparen mitjançant el catecomenat. Qui avui demana de rebre el baptisme ja adult, demana de compartir amb nosaltres el millor de les nostres vides, la fe en Crist. Estem segurs que només ell té paraules de vida eterna. Ell és el camí, la veritat i la vida. El camí cap al baptisme és un vell camí, el camí de la fe, aquell al qual ens crida Crist mateix a cadascun de nosaltres. Iniciar-lo en aquest any sant, un any jubilar, és un signe d'esperança. Com es diu el Papa Francesc en la butlla de convocatòria, ens trobem així al davant d'un itinerari marcat per grans etapes, en les quals la gràcia de Déu precedeix i acompanya el poble que camina entusiasta en la fe, dirigent en la caritat i perseverant en l'esperança. Un itinerari aquest del catecomenat que van iniciar el passat primer diumenge d'Advent un grup significatiu d'adults al monestir de Solius. Al llarg dels propers mesos s'aniran preparant per rebre, si Déu vol, durant el temps pasqual, els sacraments de la iniciació cristiana. Aquest baptisme per l'aigua i l'Esperit Sant que ens anuncia Joan Baptista. Viure la nostra fe amb joia, plenitud i esperança és la millor manera d'evangelitzar, és a dir, de fer conèixer Crist a qui encara no el coneix i a qui cal que convidem a unir-se'ns pel baptisme. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Daniel Garzón, professor de religió. Bon dia, Daniel.
Hola, bon dia, Àngel.
Bon dia, quan vulguis.
Diu Sant Benet, escolta, fill, les prescripcions del mestre, pare i l'orella del cor, i acull de bon grat l'exhortació del pare amorós i posa-la en pràctica. Amb unes paraules d'una espiritualitat magistral, Sant Benet inicia la seva regla per als monjos amb un verb que avui no està gens de moda, escoltar. Saber escoltar no és el mateix que sentir paraules posades una darrere de l'altra, que posar-hi una atenció concreta. Per això Sant Benet parla de l'orella del cor, perquè convida una escolta activa i amorosa d'unes paraules que volen instruir. Aquestes paraules són pronunciades per un mestre, figura que en els nostres temps esdevé desdibuixada i gairebé en perill d'extinció. El mestre és aquella persona sàvia que té una instrucció exquisita i humana. La seva saviesa no pretén demostrar res, doncs no és pròpia, sinó que es limita a transmetre-la de la millor manera que sap. Aquest mestre, alhora, ha escoltat i adquirit un coneixement profund d'aquest pare amorós que l'interpel·la i l'anima a dur a terme aquesta bella tasca. No parla, doncs, d'una docència gòlatra i pretensiosa. Tampoc d'exercir una autoritat massa seriosa per fer-se valer sobre aquells que l'ignoren. Les seves paraules, amarades d'amor i amb una instrucció dolça, són el que li donen aquesta autoritat. L'única pretensió ha de ser que aquestes paraules facin un recorregut en aquells als que instrueix i passin del seu cor, disposat i amatent, fins a les seves mans. Paraules posades en pràctica que busquen una sola fita, instruir nous mestres en humanitat, que és el que tant manca en el nostre temps.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Avui tenim el goig de presentar la darrera obra de l'Associació Música Antiga de Girona, que porta per títol Música als convents gironins segles XVII i XVIII. Amb nosaltres tenim Jaume Pinyol, que és el president de l'Associació Música Antiga de Girona. Bon any.
Bon any,
Jaume.
Gràcies.
Et desitjo doncs, que vagi molt bé tant a tu com a l'Associació de Música Antiga.
Moltes
gràcies. Que feu una feina doncs, molt intensa en recuperar peces desconegudes per molt de públic, que ens escolta.
Totalment. És a dir, és una feina que ja fa... Aquest any farà 25 anys que vam començar.
25 anys.
I que hem anat fent, i en 25 anys 13 CDs, i el 14 ja està en marxa, i preparem el 15.
Aquest és el 14, aquest?
No, aquest és el 13.
Aquest és el 13?
Molt el 13. El 14 va dedicat a les lluances a Maria, música dedicada a la Mare de Déu, a l'arxiu de la Catedral de Girona. Els convents... cal tenir present que cap al 1700... Girona tenia 6.000 habitants. I d'aquests 6.000, gairebé el 10% eren clergues i monges. És a dir, sobre 500, al voltant de 500. I hi havia 14 convents. Abadies, monestirs, convents, etc. I aquests consumien música, tenien música, però no tenien ni capella de música, ni instrumentistes. Tenien orgues, segurament, no tots, però alguns sí. I fora de Sant Feliu, doncs, la resta no tenien capella de música. Llavors, llogaven o arribaven a acords amb la capella de música de la catedral per fer determinats actes musicals que lluïssin i que omplissin els serveis litúrgics que feien en les esglésies corresponents o, eventualment, a l'àmbit dels convents. Per exemple, hi ha una peça que sentirem tot seguit, que és que va dedicada a l'entrada de dues noies de la bona societat gironina del 1700 aproximadament, que entren al convent de les Bernardes. I la família era prou influent i prou rica com per encarregar en el mestre de capella, en aquest cas Josep Gas, que els hi compongués una peça, una petita peça musical que s'ha conservat, Zagalejos, atención. Què vol dir Zagalejos? És jovent de Girona, fixeu-vos que perdeu dues noies per poder-vos casar amb elles, perquè entren en un convent.
Zagalejos vol dir joves?
Sí,
ah, carai,
jovenesa. Zagal, Zagal, a veure, és una paraula oculta. Zagal és el pastor jove, l'aprenent de pastor.
Molt bé. Doncs l'escoltarem tot seguit. Jaume, Zagalejos, atención.
Zagalejos, atención, que con dulce
Aquí tenim una mostra d'aquesta peça, Zagalejos, atención, que forma part d'aquest darrer compact disc titulat Música als convents gironins, segles XVII i XVIII de música antiga de Girona. Aquest compact disc es pot trobar, Jaume, on?
Es pot trobar a la llibreria diocesana, aquí a Casa Carles, es pot trobar a la botiga de la catedral, es pot trobar a la llibreria Ulissos i es pot trobar a la llibreria Les Voltes.
La llibreria diocesana Casa Carles és a la plaça del Vi, número 2 de Girona. Qui forma part de música antiga de Girona, almenys la banda musical que estem escoltant ara?
A veure, és la l'usual en la nostra associació. El director és en Marc Díaz, que és especialista en música barroca i és organista. I això permet de sincronitzar molt, molt bé veus i instruments. Després tenim, a més de l'orgue positiu, tenim un llaüt i un violoncel.
Quins convents són els que surten en aquest compact disc?
A veure, no totes les obres triades porten el nom del convent. I la raó és clara. La capella de música tenia un arxiu important per tal de poder utilitzar les peces en diferents ocasions. I hi ha peces que estan més gastades i altres que no. Vol dir que es feien servir més sovint. Que porti el nom d'un convent, n'hi ha, ho porten a la portada de l'obra. Per exemple, aquesta, Zagalejos Atención. Posa concretament doncs, que per les monges cistercenques del Mercadal. Però n'hi ha d'altres, per exemple, les lletanies, que no ho porten.
Ara escoltarem una d'aquestes lletanies. Clar, la peça dura 9 minuts.
És llarga.
Escoltarem un fragment.
Sí.
Jaume?
Sí.
Doncs vinga. Estem escoltant fragments, cançons que formen part d'aquest CD Música als convents gironins, que avui presentem aquí amb en Jaume Pinyol, que és el president de Música Antiga de Girona, que és qui ha editat aquest compact. Pot sorprendre, no sé, Jaume, tu m'ho explicaràs, que bé, en aquest cas la peça és cantada en llatí, però la resta de cançons són totes en castellà.
Sí,
estem parlant de, esclar, peces del 1682, sí, i fins al 1790.
Sí, hi ha una raó molt clara. Per què Mozart va escriure pràcticament totes les seves òperes en italià i només al final va fer Die Zauberflöte en alemany? I l'emperador li va dir, escolti, vostè està boig. L'alemany no és apte per ser cantat en música. I, malgrat tot, doncs, Die Zauberflöte, la flauta màgica, ha triomfat. Aquí hi havia un problema, diguem-ho així, de prestigi social. Després de la Guerra Civil Catalana, la ciutat de Girona comença a perdre els estaments nobiliars. Uns estaments que se'n van primer a Barcelona i després cap a Madrid. I continua, aquesta gent continua visquent de les rendes de les seves terres, però no són el suport de la cultura de la ciutat. Llavors, la cultura de la ciutat queda, diguem-ho així, en mans de literats, de gent de culte, que són essencialment canonges, que venen de fora. I aquests porten, per exemple, els villancets. Els villancets, que ja n'hi ha al segle XVI, però aquí a Girona no. I aleshores aquesta gent porten villancets, villancicos, en castellà. I per què triomfa el villancico? I desplaça, per exemple, els goigs. Els goigs, aquesta cosa tan genial que tenim i tan pròpia nostra. I aquí hi ha pràcticament 70 anys que els goigs desapareixen. Almenys a nivell de partitures, i tornen a reaparèixer cap a 1775, en Balius. En Jaume Balius és el primer que en fa, i els goigs els fa en català, malgrat que el títol és en castellà, Gozos a Sant Narciso, però el text és en català. I el mateix passa amb el rosari. El rosari, comencen a ser musicats els rosaris amb Balius, el successor de Gònima, 1774, i el títol ve en castellà, Rosario, però el text és en català. Però, curiosament, aquests rosaris no segueixen l'ordre tradicional i incorporen el llatí. Es divideixen en dues parts i la seqüència final del rosari, el Gloria Patri, és en llatí, però és entremig de la peça. Explico això perquè s'entengui que la introducció del castellà i la desaparició del català en la llengua culta és un tema que és complex. Però a nivell de música el tema essencial és el prestigi. El mateix Gas és el que musica una obra de Calderón de la Barca, de la qual n'hem conservat trossos. Però sabem, doncs, que, perquè ens queden trossos de partitures, que va musicar Calderón de la Barca. Vol dir que, de la mateixa manera que a París l'influx de la literatura castellana culta de l'època doncs, va arribar i va aprofundir molt, a Catalunya va passar exactament el mateix.
Anem a escoltar una d'aquestes peces que porta per títol Amor sí, placer no.
A veure, aquesta peça Amor sí, placer no és una peça extraordinàriament important. És la mostra de l'arribada a Girona del jansenisme francès. Aquesta orientació religiosa, catòlica, de tipus extremista, de tipus radical, que arriba amb la presència dels soldats francesos, i no només els soldats, sinó els militars, que els manaven a partir de 1694, quan la ciutat cau a mans dels francesos. I el mestre capella d'aleshores, que era Josep Gas, o sabia francès o no aprèn. I copia diversos temes francesos, o bé occitans, això és més difícil de precisar, i aquesta és una de les peces que posa la dicotomia, que en altres elements religiosos no hi és, entre plaer i amor.
Doncs, Jaume, amb aquesta cançó acabem la presentació d'aquest CD, Música als convents gironins, segles XVII i XVIII, de música antiga de Girona. L'escoltarem sencera. Moltes gràcies, Jaume, per estar avui amb nosaltres i molt d'èxits. Gràcies.
Fins aviat.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 12, missa a les preses, presidida pel bisbe Octavi, serà a les 11 del matí a l'església parroquial. També aquest diumenge, pregària de Nadal amb cants de Teser a Lligordà, serà a les 6 de la tarda a l'església parroquial, mitja hora abans, assaig de cants. Trobada Fem Comunitat, un servei per compartir vivències de fe, pregària, silenci i cants de Teser. De 5 de la tarda a 7 del vespre al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Recordem les novenes a Sant Sebastià que es duen a terme a Tossa de Mar, a l'església parroquial, i a Santa Coloma de Farners, a la capella de Sant Sebastià. A Tossa de Mar és a partir de 3 quarts de 7 del vespre i a Santa Coloma a les 7 del vespre, cada dia, fins diumenge. Dijous que ve, dia 16, la música de Joaquim Serra a Blanes és el títol de la conferència i audició a càrrec de Martí Delgado, a 7:45 del vespre al Centre Catòlic de Blanes. Dissabte que ve, dia 18, avancem ja actes, trobada Més Humans, Més Dialogants, de 10 del matí a 6 de la tarda al Centre Mariàpolis Loreto de Castell d'Aro. Hi haurà xerrades, diàlegs, dinar de convivència, posades en comú i conclusions. Més informació en el telèfon 669-486-387. Repeteixo, 669-486-387. Organitzen els Foculars de Girona. I també avancem dissabte de la setmana que ve, dia 18, jornada interdiocesana de Pastoral de la Salut de 10 del matí a 2:45 del migdia. El nostre bisbe Octavi participa amb la ponència Pelegrins d'Esperança amb la Pastoral de la Salut. Serà en el Seminari de Barcelona. Aquest diumenge, dia 12 de gener, finalitza litúrgicament el temps de Nadal. És la festa del baptisme del Senyor. Agraïm a mossèn Joan Espleda, que ens ha escrit els textos d'Advent i de Nadal d'Església Viva, i també a la veu de Narcís Carreras, que ha estat també acompanyant-nos. Gràcies a tots ells, i escoltem doncs el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 12.
Tot el temps d'Advent vam ser cridats a viure en l'expectació per acollir la vinguda del Senyor. I ara, en la conclusió de les festes del Nadal, amb les celebracions de l'Epifania, no podem pas abandonar aquesta actitud d'expectació. En l'Evangeli de Sant Lluc, en la festa del baptisme del Senyor, la gentada expectant s'acosta a Joan preguntant-se si és el Messies. Però ell assenyala el qui batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. En aquest ambient de tensa espera, Jesús es presenta a fer-se batejar per Joan, com un més enmig del poble, home entre els homes, submergint-se en les aigües juntament amb la humanitat pecadora. Però cal cobrir els ulls i les orelles a una realitat més profunda. Qui és aquest que veurem ensenyar amb autoritat i alliberar amb força els oprimits pel mal? És aquell sobre qui romp l'Esperit Sant i des del cel és proclamat fill estimat. Nosaltres hem estat batejats en nom de la Trinitat i aquest baptisme ens ha unit a Crist mort i ressuscitat. La seva condició de fill i la seva missió sota l'impuls de l'Esperit són ara també les nostres.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.